Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Se celebren des del gener a Barcelona unes sessions mensuals, concretament a la parròquia de la Bona Nova, sobre què ens diu avui Jesús en relació amb la salut, els diners, l'amor, el mal, la vida i la mort i la religió en general. La ponent és la biblista i escriptora Montse de Paz, que ha assegurat que el missatge de Jesús està molt present en totes les nostres realitats d'avui.
L'objectiu d'aquestes xerrades és traslladar al món d'avui les paraules de Jesús. Què ens diu Jesús per a temes molt actuals que ens preocupen avui? I trobem que el missatge de Jesús no és gens antic i gens propi només per a aquelles èpoques, sinó que avui té moltes coses a dir-nos. És a dir, que l'Evangeli és totalment actual. Podem aprendre molt i ens pot orientar en situacions de dificultat, salut, diner, relacions humanes, el tema del mal, que és etern, sí. La vida, la mort. És a dir, els cristians tenim una guia i una orientació fabulosa, que és l'Evangeli, que són les paraules de Jesús.
Les sessions són mensuals fins al 19 de juny. Les dues primeres van ser el 23 de gener, dedicada a la salut, i ahir, dijous 27 de febrer, als diners. Montse de Paz ha anunciat també la imminent publicació de la seva darrera novel·la bíblica, Foc en el desert, on l'autora recrea el relat bíblic de l'Èxode, que narra el naixement del poble d'Israel i l'epopeia de Moisès. Enhorabona per aquesta i moltes altres iniciatives que tenen la Bíblia com a gran referent. Avui a la taula de testimonis parlarem de la Passió de Llinars del Vallès, que prepara ja les seves quatre representacions, com és habitual, els dies 5 i 6 d'abril, dissabte i diumenge, i també el 12 i 13, que són dissabte abans de Setmana Santa i diumenge de Rams, al Teatre Auditori de Llinars del Vallès, a les 5 de la tarda. I a més, presentarem un treball que ha fet el periodista José Francisco Serrano sobre el poder i l'Església, i que va donar títol a una sessió de la quarta hora de teologia per a seminaristes a l'Ateneu Sant Pacià aquest dimecres. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícia us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Veniu a mi, és el títol i el lema de la Passió de Llinars del Vallès. Ens acompanya la seva directora, també directora del grup de teatre Tall Tall Teatre, i també, ara em comentava, presentadora d'algun programa de ràdio. Bona tarda, Reyes Barragán.
Bona tarda, bona tarda.
Reyes Barragán ens ha acompanyat altres vegades, i ja des de l'any 2000, si no
sí,
recordo
sí.
malament...
25 anys,
25
eh?
Anys, felicitats. Sí, sí. Amb l'ajuda de Xavier Morlans, que és fill de Llinars del Vallès,
Llinars,
precisament.
Molta gent que posa amb molt d'entusiasme i molt d'amor a la Passió, doncs portem aquí des del 2000. Sí que hem de dir que algun any no l'hem pogut fer, no l'hem pogut fer ni el 2007 ni el 2008, i el 2020 per temes que tothom
pandèmia,
sap, de Covid
sí.
i pandèmies, però sí que vam començar fa 25 anys, l'any 2000.
Fantàstic, fantàstic.
I
doncs,
Jesús... molt orgullosos de mantenir-nos i de ser més vius que mai.
Segur que els qui ens escolten saben el que és la representació de la Passió, molt mm-hmm. tradicional, molt arrelada també a la nostra cultura, mm-hmm. evidentment d'arrel cristiana, moltes vegades amb textos medievals, Olesa, Esparreguera, Ulldecona, podríem posar mm-hmm. molts exemples, però surt aquesta Passió, com altres, que també són relativament
sí,
noves, oi?
Sí, passions noves, més noves
sí, sí.
que la nostra.
Per tant,
però
això sí. no és que sigui
que
un residu del
no,
passat.
No, és una tradició viva i jo crec que en sortiran més, perquè penso que cada època necessita revisar la història i tornar-la a explicar i per fer-la viva.
I tant. Això
va ser un desig meu, que jo tenia moltes ganes d'explicar una Passió a la meva manera, I aquí la tenim, i aguantant 25 anys ja de moment, i amb moltes ganes i molta il·lusió, i gent nova que arriba, i sempre hi ha molts problemes que se solucionen en últim moment, i tot és molt, molt espiritual, dic jo, perquè jo sempre dic que si no és per l'Esperit Sant que ens dona força, no seríem capaços de tirar endavant una cosa tan complexa, perquè és molt complex. La gent veu, quan veu l'escenari i ho veu tot tan ben posat, tan bonic, no és conscient de tota la feina que hi ha darrere.
Sí, com a mínim no es veu mentre hi ha la representació. Després, un, si sap una mica de teatre, al
sí,
mínim
pot imaginar,
pensa...
però sembla que sigui fàcil. Fem una cosa molt difícil i sembla que sigui fàcil.
Certament. Bé, com és la passió de Llinars? Bé, la passió ja sabem què és un relat sí. en escenificació teatral amb més o menys recursos i efectes especials, a partir normalment de Sant Joan Baptista, el baptisme de Jesús, però
sí,
nosaltres fem, la fem una mica diferent.
Sí, però fem l'estructura la de sempre, perquè fem la vida pública i la passió, i el que passa és que la dramatúrgia intentem que sigui més moderna, que sigui més com una obra de teatre. Les escenes s'enllacen unes amb les altres, no hi ha foscos. Intentem que sigui... És una passió jove, clar, té 25 anys. No, i veu de les fonts del teatre modern, per entendre's. A l'hora de posar-se en escena no ens hem inventat res, però intentem fer teatre com es fa ara. I a més anem evolucionant, hem anat canviant coses amb el pas del temps. És una passió, jo faig el resum de sempre, perquè és una passió femenina, però d'una manera molt subtil. A veure, els protagonistes no els podem canviar, perquè els protagonistes són homes, la majoria, però sabem que les dones hi eren i volem que les dones hi siguin presents i els donem la importància que haurien de tenir. I aquesta importància se'ls dona donant-los un paper protagonista, fent-les partíceps de tot el que està passant i donant-los veu. Per tant, Maria Magdalena i altres dones anònimes que nosaltres hem batejat amb noms propis tenen alguna cosa a dir i expliquen què senten, què els hi passa, què estaven fent en aquell moment, i elles són presents a tota la trajectòria de Jesús, de la vida pública i de la passió, fins a l'últim moment davant de la creu. Femenina, també és una passió. Jo convido a la gent que vingui perquè se sorprendrà com es pot fer una passió sense efectes especials, sense decorat, sense res. Sense res, perquè l'única cosa que aportem nosaltres és el vestuari i l'emoció i el que pot aportar cada actor al seu personatge. Per tant, és una passió superaustera,
a l'essència. Eh?
Nosaltres, una cosa que teníem molt clara des del principi és que volíem que fos molt emotiva, que fos molt didàctica i que fos molt propera. Que la gent sentís que se sentís com a dintre de l'escenari, que això... Tenim uns mecanismes, nosaltres propis, de dramatúrgia per aconseguir aquesta sensació. I bé, és això, austera, és actual, ens diuen molts capellans que ens venen a veure que és una passió molt carismàtica. Vol dir que és una passió que aquesta història que tu has sentit tants cops la vius com per primer cop. I això, a mi quan em van dir això, em va semblar... fantàstic, perquè dic, és que just és això el que a mi m'agradaria, perquè hem escrit aquesta passió perquè la gent que no és creient també s'apropi i també senti que Jesús li està explicant alguna cosa, perquè el missatge és plenament actual. T'està parlant d'amor, t'està parlant de justícia, t'està parlant
De valors actuals.
De valors actuals i penso que qualsevol persona, sigui creient o no, pot connectar i comunicar-se amb la passió.
Molt ràpidament, perquè avui tenim moltes coses. Vinga. I que no se'ns tiri el temps a sobre. A més de l'escenificació en el propi escenari, valgui la redundància, també hi ha contacte amb el públic, oi?
Sí, bueno, és un contacte molt subtil,
proximitat,
però sí, hi ha una proximitat, perquè podem dir que nosaltres ens oblidem de que hi ha una barrera, no li fem fer res al públic, que no s'espanti, que es pensi
queda clar.
Que serà una cosa... No, però sí que hi ha una proximitat molt gran i es trenca la barrera de l'escenari amb la platea en molts moments pel que es diu i pel que es fa.
Avui Reyes Barragán ens ha acompanyat a la primera part de la taula de testimonis parlant de la passió de Llinars del Vallès. Veniu a mi, com es poden reservar localitats? Ja hem dit que és a les 5 de la tarda, els dos caps de setmana abans de Setmana Santa, és a dir, el 5 i 6 d'abril i 12 i 13, que ja és diumenge
d'abans. Sí, el web del Teatre Auditori ara és molt fàcil, poses Teatre Auditori de Llinars, tens el web i de seguida és molt fàcil trobar entrades i escollir la butaca. Vull aprofitar per parlar de Montserrat un segon
esport. Sí, és veritat, disculpi, que hi ha aquest cap de setmana...
Fem un esdeveniment únic, especial. Jo animo la gent que s'hi pot pugir a Montserrat, perquè aquest any ens trobem totes les passions de Catalunya, que són 22 passions, i fem una passió de passions. Allà fem la presentació de la temporada, que la fem dissabte a la tarda en un acte oficial, però al matí, tant el dia 1 com el dia 2, farem una representació de totes les passions. Hi haurà dos escenaris, una pantalla gegant, i cada passió farà diferents escenes que s'alternaran d'un escenari a un altre, i això serà a la plaça principal del monestir.
Sí, a la plaça de Montserrat, sí. Tant demà dissabte com diumenge,
sí,
al matí.
Sí, al matí, molt, a les 12, quan s'acaba la missa conventual, de 12 a 2 aproximadament.
Passió de passions, inici
passió
de
passions.
La temporada. Gràcies,
sí, sí.
Reyes Barragán, per haver-nos acompanyat. Bona passió de Llinars. L'anirem recordant, els propers dies. Fins la propera.
Moltes gràcies.
El poder i l'Església són realitats, d'altra banda, que poden estar vinculades no només perquè l'Església pugui exercir aquest poder entre la societat, cada vegada menor, d'altra banda, una societat diversa religiosament com la nostra, Catalunya o el conjunt d'Espanya, sinó perquè hi ha forces de poder dins de la mateixa Església. Ho hem de dir així, tenint en compte que això va més enllà del poder institucional. El llibre, que es titula Iglesia y poder en España del Vaticano II a nuestros días, escrit pel periodista i escriptor José Francisco Serrano, també professor universitari, aborda les dinàmiques de poder en la història recent de l'Església a Espanya i fins a quin punt han influït en el desenvolupament de la seva història i de la societat, especialment des de la nostra història específica. En aquesta narració hi ha un protagonista destacat, que són les interessants i desconegudes xarxes d'amistat, podem dir-ho així, o les anomenades cordades episcopals. Iglesia y poder en España, del Vaticano II a nuestros días, és el títol d'un llibre editat per Arzalia Ediciones, en què Francisco Serrano analitza això i més. José Francisco Serrano és doctor en Ciències de la Informació, catedràtic de Periodisme a la Universitat CEU San Pablo de Madrid i professor de diversos postgraus. El tenim avui aquí entre nosaltres perquè ha estat aquesta setmana aquí a casa nostra, a Barcelona, impartint o dirigint una de les sessions de la quarta hora per als seminaristes i per als estudiants de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. José Francisco Serrano, un plaer. Buenas tardes, bienvenido aquí a nuestro programa, El Mirall.
Muchísimas gracias por la invitación.
Encantado. ¿Cómo ha enfocado usted su intervención en esta cuarta hora de los miércoles en el Seminario de Barcelona?
La verdad que ha sido muy fructífera porque lo hemos hecho en forma de diálogo. El diálogo es muy importante en la Iglesia, dentro de la Iglesia y también con la sociedad, entre Mosén John Torra, el rector del Ateneo San Paciano, y un servidor, ¿no? Y hemos ido abordando diversos temas, yendo del libro a la situación actual de la Iglesia y de la situación actual de la Iglesia al libro.
Ah, muy bien. ¿Por qué cree usted que es importante un análisis sobre la relación entre la Iglesia y el poder en España?
Bueno, porque en este momento la Iglesia, como en cada momento de la historia, se tiene que reconfigurar, sobre todo dado que estamos en un tiempo de... El Papa Francisco dice que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Estamos en un tiempo de permanentes mutaciones, ¿no? Quizá nosotros que somos contemporáneos no medimos la trascendencia de del cambio profundo que se está produciendo. Algo relacionado con lo que decía el Concilio Vaticano II de la aceleración de la historia, si cabe hoy más está acelerando la historia. En este momento preguntarnos y mirar al pasado, ¿no? Para aprender del pasado y para no repetir los mismos errores del pasado es importante, ¿no? Sobre todo en la relación de la Iglesia como poder, incluso dentro de la propia Iglesia, y de la Iglesia con el Estado y con la sociedad. Quizá este libro tiene mucho, aunque aborda un capítulo sobre la secularización en España en la época contemporánea, tiene quizá más de relaciones con el Estado que con la sociedad.
Con el Estado, o sea, a nivel institucional, y sobre lo que son las tensiones internas o los diálogos internos de poder en la Iglesia, ¿qué destacaría de lo que propone en este libro y de lo que ha comentado también en esta sesión este miércoles?
Nosotros los periodistas tenemos una deformación de partida. Nosotros muchas veces abordamos la naturaleza, la realidad de la Iglesia en clave política o con categorías de carácter política, ¿no? Y entonces hablamos,
nos pasa a todos.
Nos vamos de obispos conservadores, progresistas, y yo he querido romper este marco mental. Y he querido explicar, porque el libro nace de muchas de las preguntas que yo me he hecho en estos años de trabajo en la información religiosa. Y yo he querido abordar la realidad del poder en la Iglesia, entendiendo el poder como la capacidad que uno tiene de modificar el curso de los acontecimientos y de influir en personas y de influir en situaciones, desde la óptica de la complementariedad, desde la óptica del servicio, desde la óptica de la pluralidad. La Iglesia, por su propia naturaleza, es plural. porque los hombres somos distintos y entonces vemos las cosas de distinta forma y hacemos análisis y síntesis y diagnósticos de distinta forma. Y en este sentido he querido también centrarme en algunos de los protagonistas fundamentales de la Iglesia. La Iglesia somos todos, pero hay unos protagonistas indiscutibles, porque la Iglesia no son los obispos, pero no hay Iglesia sin obispos. Entonces me he querido centrar en los obispos, en cómo ha evolucionado este perfil, cómo se han nombrado los obispos históricamente, qué papel han jugado, cómo han configurado las relaciones con la sociedad y con los estados. Es decir, estas redes de amistad también son muy importantes para ver cómo han influido en los determinados acontecimientos, pero en una clave que es intentar en este momento en el que estamos asistiendo también a un periodo en el que se está cuestionando la transición política, que se está cuestionando ese proceso histórico que tanto ha contribuido al beneficio y al progreso desde el punto de vista político de la sociedad española. En un momento en que se está cuestionando nuestro pasado inmediato, yo he querido poner en valor lo que la Iglesia hizo en ese periodo de la transición.
Y venimos ya un poco lejos, como usted también justifica un poco en el espíritu de este libro, es decir, venimos de tensiones que hubo en el Concilio Vaticano II y desde entonces hasta ahora también dentro de la Iglesia. ¿Cómo podemos interpretar esas acciones de poder, también por decirlo así, en el momento actual y cómo afectan a la Iglesia actual?
Bueno, el libro, lógicamente, habla sobre el siglo XX y ahora voy a contestar a su pregunta. Pero,
sí, tranquilo.
Muchas veces para contestar a las preguntas que se hacen sobre la actualidad, es decir, sobre el siglo XXI, tenemos que remitirnos al siglo XX y, en concreto, en la historia de España y en la historia de la Iglesia en España, al siglo XIX. O sea, hay procesos históricos que se dieron y que emergieron en el XIX que todavía no han finalizado, no solo en el orden de la política en términos generales y de la sociedad, sino también dentro de la Iglesia. Voy a referirme a dos muy concretos. La falta de unidad de los católicos españoles por la politización del catolicismo español. Eso nace y se desarrolla en el siglo XIX y ha continuado en el siglo XX y en el siglo XXI. Otro es el clericalismo, por ejemplo. O sea, la Iglesia en España asienta el modelo del clericalismo en el siglo XIX y en la forma contemporánea, y continúa en el XX y continúa en el XXI. Bueno, hablabas de las tensiones. Yo en el libro digo que un avión es capaz de volar porque tiene dos alas. Y las dos alas son necesarias para que vuele el avión. Y esas dos alas representan dos perfiles de obispos, unos más sensibles a las cuestiones doctrinales, otros más sensibles a las cuestiones pastorales, unos más sensibles a las ideas, a la teoría, otros más sensibles a la práctica, unos que miran más al pasado y otros que miran más al futuro. Cuando estas dos, digamos, tipologías de obispos, que tampoco en sí mismas son categóricas, son capaces de reunirse y afrontar los retos que el mundo, que la política, que la sociedad, que la economía le plantea a la Iglesia en España, la Iglesia avanza a mucha velocidad. O sea, el avión es un avión que se convierte en un avión supersónico. Cuando se centran en conflictos, entonces el avión va más lento y la respuesta de la Iglesia va más lenta. Y hay momentos muy importantes en la historia de la Iglesia después del Vaticano II, que es el gran marco. Hoy la Iglesia, o es la Iglesia del Vaticano II, o no es Iglesia, es otra cosa, es una reliquia, es un retablo, forma algo del pasado. Y el Vaticano II introdujo esa pedagogía de la comunión como categoría fundamental y que lleva al diálogo, ¿no?
Estamos hablando avui amb el periodista y escriptor José Francisco Serrano Ceja, también profesor universitario. Ell és l'autor del llibre Iglesia y poder en España, que ha donat títol també a la sessió d'aquesta setmana de la quarta hora de l'Ateneu Universitari Sant Pasqual i l'Observatori Blanquerna per la comunicació, la religió i la cultura. ¿Cómo se ha expresado, decía usted hace un momento que en esta sesión del miércoles fue muy interesante el diálogo, ¿no? ¿Cómo se ha expresado el interés concretamente por este tema entre seminaristas, estudiantes, profesores, que me dice usted que había muchos, y otras personas que han estado en el aula donde se ha celebrado esta sesión?
Por ejemplo, ha habido un especial interés por preguntarse y preguntarnos en este diálogo sobre la irrelevancia de la Iglesia en la sociedad actual. Es decir, si la Iglesia es relevante, en qué ámbitos es relevante, cómo antes era relevante la Iglesia desde el punto de vista institucional, la Iglesia que en el franquismo pues había inspirado un régimen político que inspiraba las legislaciones, cómo después la Iglesia mantuvo una relevancia de forma absolutamente distinta porque fue capaz de la reconciliación entre los españoles, porque fue capaz de avanzar a determinados procesos, y la pregunta es hoy, ¿en qué sentido la Iglesia es relevante en esta sociedad y cómo la Iglesia puede ser relevante en esta sociedad? Y yo la respuesta, creo que estamos en un proceso de desinstitucionalización y que la presencia y el resto de la Iglesia debe ser más testimonial que institucional, y creo que esa es la relevancia principal que debe tener hoy, que debemos tener los cristianos, ¿no?
Sí, menos autorreferencial, como ya decía el Concilio, y como dice el Papa Francisco, que por cierto, el pontificado de Francisco puede ayudar, creo, mucho de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo cree que puede ayudar a entender esta realidad del poder en la Iglesia, en lo bueno y en lo malo, y a intentar cortar aquello que hacía daño, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, yo creo que el Papa Francisco le ha dado un acelerón a muchos procesos, porque el Papa Francisco, o sea, llegó diciendo que, y además esto lo asentó en su primer gran documento, que a él le encantaba iniciar procesos en la Iglesia, y evidentemente ha iniciado procesos muy importantes en la Iglesia. Uno de ellos es el proceso de la sinodalidad, otro es el de la incorporación de la mujer a determinados ámbitos de la Iglesia, o sea, es decir, ha iniciado esos procesos, ¿no? Y después el Papa deja que con la fuerza del Espíritu Santo esos procesos sigan adelante en la Iglesia. Yo creo que en estos días en los que hemos acompañado al Papa Francisco en su enfermedad, mi sentimiento profundo ha sido dar gracias a Dios por el pontificado del Papa Francisco, por la apertura de horizontes que nos ha traído el Papa Francisco, por la apertura a determinados ámbitos, en la línea de continuidad con los papas anteriores, ¿no?
Sí,
porque el Papa asumía lo que habían hecho los anteriores, y evidentemente no dedicaba ni un minuto a lo que ya habían dedicado el tiempo los anteriores, y abría nuevos horizontes, ¿no? Esa perspectiva que también fue la que apareció en la logia de San Pedro cuando el Papa Francisco se presentó al mundo como obispo de Roma, de dar esa visión desde las periferias, desde los límites y no desde el centro. Yo creo que esta dinámica, como son todas las dinámicas en nuestro tiempo aceleradas, va a hacer posible que la Iglesia vuelva a sí mismo, es decir, vuelva a sus orígenes y vuelva a lo fundamental.
Sí, sí, eso es lo que queremos, y dar gracias a Dios por el pontificado de Francisco no quiere decir que se esté acabando. Dios dirá, ojalá
dure un
tiempo más. Lo digo porque las últimas noticias son esperanzadoras, y ya veremos cómo evoluciona, y por supuesto lo encomendamos y seguimos rezando por él. Hem parlat, i ens quedem amb ganes de parlar molt més amb José Francisco Serrano, però a qui recomendaria per a terminar ja este libro de manera especial? A cualquier católico, cualquier persona interesada por la historia de la Iglesia.
Yo, es más, recomendaría el libro más a los que no se consideran católicos que a los católicos, bueno, a todos, ¿no? Pero a todas aquellas personas que se hayan preguntado alguna vez cómo ha sido el poder en la Iglesia y cómo es el poder hoy en la Iglesia, dado que solemos muy fácilmente hacer esa relación entre Iglesia y poder, yo les invitaría a que se encuentren con esta narración histórica.
Pues claro que sí, y con el deseo de que el Concilio se acabe de aplicar, que tarda mucho, ya hace 60 años que acabó, ¿no? Pero todavía hay que aplicar muchos aspectos.
Hay muchas asignaturas pendientes, creo yo,
sí, todos lo creemos. Sí, sí. Moltes gràcies, José Francisco Serrano, col·lega periodista, escriptor, professor universitari, un plaer haver comptat amb vostè. Hasta otra ocasión, y bienvenido siempre a Barcelona cuando vuelva.
Muchísimas gracias por la invitación.
El carrer del perdó és el tema que compartim avui amb nosaltres, amb què el grup Worship.cat ens ambienta aquest diumenge 8è durant l'any, amb un evangeli en què Jesús ens recorda la importància de reconèixer els nostres propis defectes i no veure només els dels altres. Una nova edició de Sent la Creu, la novena, tindrà lloc el 9 de març, diumenge de la setmana vinent, el primer diumenge de Quaresma, a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb vetlla i eucaristia, presidides pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació de l'arcabisbe greco-catòlic Melquita Sirià, Jan Abdu Arbak, amb una creu que procedeix precisament de Síria, i són convidats especialment els joves. L'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya a Barcelona, acollia dilluns passat un emotiu comiat interreligiós a Vicky Molins, la religiosa teresiana compromesa amb els més exclosos. Un acte on es van sentir moltes veus que consideraven la Vicky una germana i una dona de cor, de generositat i d'amor. L'editorial Claret, a més, publicarà dimarts vinent Com ser una església sinodal missionera, un nou llibre del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, amb l'experiència i les conclusions de l'autor després de la seva participació en la 16a assemblea del Sínode dels Bisbes. I 6.000 pelegrins es donaven cita a Roma el cap de setmana passat en el jubileu dels diaques, amb desenes de diaques catalans que van creuar la Porta Santa i van guanyar la indulgència plenària. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.